puja aquest to.
I que duri, que plori. Però... que plori.
Ha, sí, ha sido dos minutos de goce permanente.
Clar que sí.
Ara, és veritat.
Lloran luego, cabalgamos.
Sí, però això si ho diu un directiu d'un equip o un futbolista o un entrenador, suposo que hi ha sanció, no?
Sí,
és a dir, i llavors, si és un canal...
si és un canal,
si és un canal oficial, no havia d'haver-hi cap sanció. Ho dic perquè tu podries dir com a periodista, si és una tele normal, llibertat d'expressió, bla, 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 tot el que vulguis. Però això és un canal oficial d'un club, és a dir, jo no sé si...
Però això ja va passar, Toni, això va passar mal l'època.
Sí,
el que passa és que ara és un Mourinho més clavegueres de l'Estat, i aquí s'hi apunta tothom, ja està, guanyem, ergo ploren, i mentre plorin vol dir que guanyem. I cada vegada això ens ha de sonar una música més llunyana.
Cap soci del Barça tindrà la mínima autocrítica per preguntar, ja que sou un club i no una SAD com nosaltres, amb què... i quina part de la seva quota s'ha gastat en comprar àrbits de no sé quants
anys. Però que no estan parlant d'això. Si vols en parlar després, hem parlat molt i
tant, que
parlem
d'això.
No, és el mateix.
Lo malament que ha jugat el Madrid contra vosaltres el partit de diumenge, que jo reconeixo que el Barça malauradament es mereixia guanyar el partit, serveix en el fondo perquè munteu una gran cortina de fum sobre el tema de fons, que és sobre el tema de fons,
Joan,
que
no
és quants nens hi ha d'equips petits a Espanya,
Joan,
que s'han vist frustrats perquè el Barça durant anys s'està investigant a dia d'avui quants partits ha comprat.
Que no en parlem d'això, no diguis
el
mentides.
El Barça ataca els nens.
És una cortina de fum.
Et cauran les dents perquè estàs dient mentides.
O sigui,
estàs dient que no parlem d'aquest tema, però
mateix,
si no parlem d'acabem de parlar.
El mateix hooliganisme que hi ha esportiu a Madrid es dona a Catalunya, en aquest cas.
Però, bueno, amb una
diferent... Jo com que no sóc una hooligan...
No, sí, jo sí.
Jo no.
Home, ja es veu. No, però pensa que els altres no són tots.
Sí que diré una cosa. Sí que puc dir una cosa.
No, però, un moment, perdona-la. No em menteixis, almenys, amb aquest programa, Joan.
Jo no estic mentint. Estic dient
programa?
Estic dient que la meva opinió és que això és una cortina de fum,
moment,
però...
tu creus que d'aquest programa tot és que no en parlem? Tu creus que no en parlem d'això, si no hem callat d'això?
Si
ahir vam donar una notícia,
doncs,
si vols...
Que s'investigui,
la COPE,
que s'investigui.
O el Federico, però jo et dic una cosa, que és que aquí...
El Federico a Catalunya no se sent.
Aquí, sí, que tant que se
sent. No té freqüència.
Bueno, hi ha internet.
Hi ha mòbil.
El mòbil. Escolta, una altra. Jo dic que aquí no n'hem parlat, no ens hem aturat a parlar d'aquest tema. Ahir vam parlar i fins i tot vam explicar que els advocats es van reunir l'altre dia tots per veure quina decisió conjunta es pren. Vam estar parlant i em va aquí, Segurola, bueno, Rico, Pallasta, Ribas, Mariuscarol, ahir vam fer una hora on va sortir el tema.
Però fixa l'habilitat, és a dir, com desvia el tema, és a dir,
parlar del que... Parlant de l'altre, jo estava parlant de
la televisió. I els àudios aquests del Madrid, els àudios aquests del Madrid estaven fotent-se'ls.
La cortina de humo, ¿quién la cree?
Bueno, clar, és que...
Nosotros o el canal oficial del Real Madrid.
Bueno, Antón, però sobretot que el que estàvem parlant ara...
Esto es una pieza, no l'ha hecho el señor Don Jordi, ni ninguno de los taquillos.
I
es una pieza d'un medio català. És una pieza
això és típic de Vox.
Bueno,
acabes de fer.
I d'un públic, públic de l'Espanyol.
Perdona un moment. No, per un motiu, Joan. Perquè si no hem fet una altra cosa, amb tot el carinyo, és parlar-ne. És que em dius, no, és que no en parleu. Bueno, potser altres mitjans no en parlarem, no t'ho nego. Aquí... Joan, aquí no n'hem parat.
Ara,
vols parlar-ne? En parlem, però em permeten que primer parlem del tema de Real Madrid Televisió, que era el que estàvem parlant.
Sobretot perquè n'hem parlat també d'una ocasió.
D'això, d'aquesta vergonya.
Sí.
Parlem-ne el que vols.
Però, Jordi, sobretot perquè n'hem parlat.
Jo crec que té connexió, eh?
No, però n'hem parlat.
Jo sí que estic d'acord.
És exactament el mateix.
Jo sí que estic d'acord en el que dieu el Joan, no en el sentit de cortina de fum, sinó que sí que penso que el Madrid fa això en un terreny aduat. És a dir, en un terreny, en un moment en què tothom està pensant compra d'àrbitres per part del Barça. I clar, i això no és el mateix que queixar-se perquè sí.
Però només dir una cosa, Jordi. La setmana passada, a mi això de comparar-me amb l'enemic sempre em sembla una mica processista, no? Però bé, la setmana passada un àrbitre primera va dir que el president del Madrid havia baixat al seu vestuari per pressionar-lo.
Sí, sí. Avui l'estan dient de tot.
Tu has vist un fiscal, la UEFA, la Lliga, la FIFA, la FUFA, la PUFA o la Requetemufa investigar aquest senyor que va baixar a pressionar un àrbitre, que curiosament... Un moment, que acabo. Que curiosament es diu Florentino Pérez. Tu i jo estàvem aquí, Jordi, quan un dia, pel cas Neymar, a Florentino Pérez se'l va citar i el jutge, que tu estaves aquí, estàvem tots aquí, companys, li va acabar demanant perdó a Florentino, per citar-lo. Sí. Oiga, ya sé que usted tiene mucho trabajo... No, el Florentino, home, no se preocupe. Home, les... Que tot això és Vaja, és una campanya dels de sempre, que per cert coincideix, que això ho diuen pocs companys, fins i tot el món del periodisme esportiu, quan el Barça decideix remodelar el seu estadi amb una empresa que no és la de sempre, tot això coincideix curiosament. Llavors, que tot això és una campanya orquestada pels de sempre, és tan senzill, i la nostra resposta, sobretot els que som laportista, és a 12.
Clar, no, no, sí, David, a 12. Deixa'm dir una cosa, Bernat, deixa'm dir una cosa sobre això de... Deixeu-me dir una cosa sobre això de la...
A 12.
Sisplau, de la, del tema de la, del que deia ara el Bernat sobre la, el cas del, dels atacs als àrbitres i... És a dir, els casos són diferents, evidentment, no els podem comparar. Evidentment no s'actuarà de la mateixa manera, per tant, amb el Madrid. Però per mi, al fons de la cosa, és que nosaltres d'aquest tema, jo crec que no podem no parlar-ne. És a dir, seguim com amb allò que dèiem de crear la bombolla a Catalunya i la societat opressora i tot això. Escolta, vivim en un món on Federico arriba, no només Federico arriba, sinó que arriba a la televisió espanyola, arriba a Movistar, arriba a la 2, arriba a la 5, arriba a la 6, arriben totes les televisions aquestes on el discurs és molt, molt intrusiu, molt directe, molt matxacador, i aquí a Catalunya no podem no parlar-ne, i n'hem parlat als mitjans també catalans. Aleshores, el que passa amb això, que jo crec que el Joan ho utilitzava hàbilment, és, n'hem parlat, dos, cada dia potser no t'has d'estar fuetejant si no hi ha noves notícies o si la cosa no, potser no dona més de si, etc. Però no pots estar cada dia dient bon dia a Catalunya, Negreira lladre, el Barça corrupte, etc. Potser cada dia no ho pots fer. Dos, els àudios que ens passava el Jordi no parlaven d'això, per tant era normal que estiguessin parlant ara d'una cosa que és el Real Madrid. I és veritat, de fons el Madrid amb aquesta campanya i amb aquests àudios el que està fent és explotar el rum-rum de fons que s'està extenent sobre a la corrupció del Barça, sobre que compren àrbitres, i estendre-la ja in aeternum, malgrat que no s'hagi demostrat res. És a dir, ara, n'hem de parlar cada dia i hem d'anar amb el fuet com si fóssim allò
nazarenos. És que en parlem, perdona, un moment.
Però si ho
fem. És que en parlem cada dia, ja. És que portem 10 dies, que és que no deixem de parlar d'això.
Però no cal que fuetejar-se cada 2x3.
És a dir, primera, si el Joan ho escolta, jo t'ho explico. Primera, el que ha fet el Barça es diu de les èpoques del Gaspar. Jo apostaria que abans... És una aposta. No, és una opinió. Jo crec que abans...
Ja hi era.
Jo crec que això comença amb Núñez.
Efectivament.
Jo crec que això comença amb Núñez.
Sí.
I que es comença a pagar. Es comença a pagar per aquell victimisme culer.
Sí, sí.
Vas bé, oi, Lola?
Absolutament.
És a dir, què és el victimisme culer? El de sempre, que és el que ha sigut històricament al Barça. Ui, perquè el Madrid no compri, nosaltres farem que frenar que no compri el Madrid.
I una mica canivell. És a dir, d'anar una mica a l'escopeta nacional, anar pagant perquè se't pixin a sobre igualment.
Los porteros electrónicos automáticos.
Catalunya.
Si a mi em preguntes, Joan, que mira si és hàbil que ha anat a lo seu, eh? Mira si és hàbil que ha anat a lo seu. Si a mi em preguntes, Joan, si a mi em preguntes, no, perquè ja has fotut... Sí, exacte, fas de Pascal. Si a mi em preguntes si crec que el Barça ha comprat un àrbitre, jo poso la mà al foc que no ha comprat cap àrbitre. Entre d'altres coses, perquè amb el merder que hi ha, és bastant probable que el primer que s'ha de sentir molest és el col·lectiu arbitral. És a dir, sí. Si és comprar àrbitres, jo crec que no. Ara, que aquí hi ha, amb un club que té un pressupost de 1.000 milions, hi havia allà, però es anava firmant. Pues aquest tio cobra
algun,
això...
Algun llest.
I alguns milionets es quedaven pel camí.
Algun llest de l'Egipci, segur. Sí. I algun Montmalatí, que aquest és l'únic... El dubte que més... Que en té més... Que és que no hi hagués algun Montmalatí. Algun Montmalatí en tema calé negre que no servís per alguna altra cosa.
Perquè, a més, a l'etapa de Núñez, per exemple, i segurament a la de Gaspar també, es van moure bastants diners negres.
I primes.
I penya.
A Tenerife van viatjar moltes maletes.
A mi em sembla tot això molt divertit, i que ens discutim i tal, i els culers i els madridistes, quan, en realitat, entre els dos presidents del Madrid i del Barça hi ha una relació magnífica.
És a dir, tenen
comunió d'interessos. Al Madrid li ha costat molt ficar-se en tot aquest tema dels àrbits, perquè hi ha una bona relació i interessos comuns que van per la via de la Superliga,
i segueix tot això.
Que nosaltres ens discutim mentre dalt estan...
El resum d'escoltar-vos és que jo tinc que creure que...
No facin resums que no seran, perquè...
No, el resum és que no hem acabat parlant de Madrid Televisió.
La conclusió que jo arribo és que el Barça s'ha passat durant més d'una dècada pagant al senyor vicepresident del comitè d'àrbits.
Més d'una dècada.
Més d'una dècada. dècada. En el senyor vicepresident del comitè d'àrbits, però que en realitat l'estafat i la víctima és el propi Barça.
No,
i que la resta d'equips...
Sí, sí.
Ah, no vaig malament.
Sí, no, estafat... Perdona.
Permetràs que sigui la persona d'aquesta taula, que sigui la persona d'aquesta taula que no s'ho creu.
El teu resum és que el Barça va aconseguir guanyar les lligues del Messi i tot això gràcies a que va entrar.
Bueno, és faig un altre resum. El Barça va tenir durant 3 anys seguits que no li van patar un penalti en contra. El fet és que si tu mires els anys, si tu mires...
No, va guanyar tot allò, no pel Messi, va guanyar per les
àrbitres. Si tu mires els títols guanyats pel Barça en aquells anys,
el Real Madrid es va donar bastant.
Però no entreu el trapo. Esteu fent processisme. A 12.
És que no entenc
tot això. És un problema de fum perquè la situació actual del Barça o el Madrid
ens permet dissimular
una cosa que sembla bastant evident, que és que durant anys i panys hi ha nens d'altres equips d'Espanya que han acabat enfadats, pobrets i tristos perquè algú tenia diners per comprar.
El Joan sempre diu, es reivindica...
Ja els pagarem la guarderia. A 12.
El Joan sempre diu... Deixa'm dir una... Deixa'm dir una frase. Cosa. El Joan sempre diu...
Us diré
una cosa. No s'ha sent res. Home, que t'has agafat la delantera. És a dir, el Joan sempre diu... Home, que t'està... És que et surt la part de la vena, diguéssim, més fosca. Una cosa, tu sempre dius que ets el català tranquil.
Jo no he dit mai això.
Tu sempre dius que ets el català tranquil. Et surt la vena de la part més, no del Madrid, sinó de l'Espanyol, la part més perica, anti-Barça...
És la cosa més catalana del món.
Però molt bé, però és que ningú t'ha dit el contrari. Veus com això és molt... Veus com això és molt de perico ressentit? És a dir, de la part ressentida, no dic que ho sigui tot. Sí, és la cosa aquella de nyinyinyi. És a dir, estàvem parlant de Real Madrid Televisió. I qui ha de sortir a empastifar el Barça enmig de tot això? El representant del periquisme més abrandat.
Saludem a tots els pericos que no tenen
aquest sentiment tan antibarcelonista i tant de defensar el Madrid quan és indefensable, Joan, perquè una cosa és el que estem fent en aquesta tertúlia, amb aquesta ràdio, com en tantes altres, parlar del cas Negreira aquest un dia rere l'altre. Bueno, que ho fem. Un altre és desviar el tema sobre això que està fent el Madrid, que és propaganda indecent i que s'està fent des d'un equip de futbol on hi ha un president, que és, en teoria, l'Excels, i on estan fent pràctiques de hooliganisme i de crispació que no ho fa cap altre partit aquí, al futbol espanyol.
Puc dir una cosa?
Potser no se'n pot parlar d'això.
Puc dir una frase d'un segon?
Sí.
Fixa-t'hi el curiós que és, Toni, el que acabes de dir, que tu t'estàs aquí rasgant les vestidures per un vídeo de la tele del Madrid i a la vegada esteu justificant que, segons vosaltres, Núñez i Gaspar compraven àrbits perquè així...
No, és que no hem fet res d'això. Veus com menteixes?
Jo és el que hi entès.
No, perquè tu entens molt esbiaixadament.
Això venia del temps del Núñez i del Gaspar.
Perquè tu entens molt esbiaixadament.
És que heu ficat. Heu ficat.
No, perquè, escolta, és que el Joan...
A 12, insisteixo. A 12, que n'aprenguin.
Sí, però no ho diu. Però no ho diu el Madrid, ho diu el Joan. El Joan és molt fan de l'Astèrix i l'Obèlix. I és molt fan d'un conte que es deia, La Sitzània, que es deia La Sitzània, on apareixia un element que allà on apareixia fotia tot, ho amargava tot, i avui ha fet això, literalment.
Però el feu gran vosaltres.
No, home, no, perquè s'ha de contestar.
Tens raó, pots dir-ho, perquè l'he fet gran.
És com la ràdio d'aquí quan parlàvem de 13TV i del Federico,
deixeu-los.
Endavant, Anton.
No, simplemente para cerrar el debate, ¿no?
Con
un mensaje constructivo después de estos minutos tan espléndidos de goce que hemos tenido con Joan.
Bueno, primero hemos abierto el debate.
Sí, bueno, no
puedo hablar de Madrid Televisión.
Quiero citar a Jesús, que era compañero mío en el Centre Borja, cuando yo estudiaba ahí.
O sea, que era otro Jesús.
Andaba cerca porque acabó de secretario del Obispado de Bilbao. Sospechemos, en fin.
Con la Iglesia hemos tocado.
Sí, sacerdote, la caridad cristiana, siempre me decía, Antón, la ilusión de mi vida, él era muy del Atlético de Bilbao, la ilusión de mi vida es ganarle al Real Madrid de penalti injusto en el último minuto la Liga.
Y no va a pasar mai, ¿no?
Yo creo que ese es el resumen de lo que hemos oído.
Y no els cal comprar árbitres ni intentar-ho.
Él decía, yo creo que esa es la frase, la ilusión de mi vida es ganarle la Liga al Real Madrid en el último minuto de penalti injusto.
Home, jo me recordo la campanya del Jean Laporta del 2003, que va ser mítica per molts moments. Ell partia de número 3, 4 a les enquestes, i jo recordo un debat mític a City TV, es deia llavors, que no era 8 TV, amb el Xavier Bosch, i va haver-hi una última pregunta que feia el Xavier Bosch a tots els candidats, que era, hi havia el Bassett que es presentava i hi havia la brama de que era molt amic del Florentino. Llavors hi havia morbo amb la pregunta que fa el Xavier Bosch a l'última, que és dir, digueu-me quin és per vostè el millor president que ha tingut el Real Madrid. I comença el Minguella i diu, el Santiago Bernabéu, el major, Santiago Bernabéu. Papà, em van dient, arriba a Bassett i diu, Florentino. I tothom, el públic. I arriba Joan Laporta i diu, el govern espanyol. I el públic es va enardir de tal manera perquè connecta amb una idea que ha existit sempre, que és la idea, el Madrid és l'equip del govern. Això ha existit sempre, això ho ha capilaritzat tot, això és que si tiréssim d'inventari d'àrbitres que han decidit en favor del Madrid respecte al Barça, jo crec que no ens ho acabaríem, i l'únic que descriu això del Negreira aquest és que el Barça, un cop més, amb el més estil canivell, el més clàssic estil canivell que ens descriu el catalanisme o que ha descrit el catalanisme històricament, va fer el préssec, i jo no sé si això va derivar en res més. I escolta, i a la vegada puc dir que si d'això han d'haver-hi conseqüències judicials, etc, que hi siguin. I que si algú, a més, a la Junta del Barça de l'època, per cert, podria ser algú de la Junta del Barça que comencés amb el Núñez, que seguís amb el Gaspar i que seguís tenint bastant descendent a l'ombra i mediàticament, etc, que fos algú que se n'aprofités, doncs que també vagi al trullo. Però això no treu que no puguem parlar un dia, ni que sigui un dia, de que hi ha una tele d'Agitprop que riu tant de qualsevol altre que hagis trobat, que diu barbaritats i que incentiva i que incendia.
Un moment, és un segon. Ara continuarem perquè la Lola m'ha demanat paraula i abans me l'ha demanat el Tian Riba. He de dir que amb la moció ja m'he enervat una mica. Amb això m'he enervat una mica més encara.
Vols fumar?
No, me'n vaig a fumar.
No!
Per culpa el Joan.
RAC 1.
Fa tants anys que es fan campanyes de reciclatge que tothom ja sap que les restes de menjar i de jardineria van al contenidor marró. Aquesta campanya és només per recordar que tan important com saber això és saber que cal dipositar-los dins del contenidor marró. Cuidar el nostre planeta comença per cuidar la nostra ciutat. Cuidem Barcelona. Ajuntament de Barcelona.
T'has plantejat quan estalviaries escollint les impressores adequades pel teu negoci? A Brother analitzem les teves necessitats reals d'impressió i et proposem la solució més eficient, productiva i, sobretot, rendible per a la teva empresa. Espai de treball by Brother. Descobreix-ho a brother.es.
La Sagrada Família no porta ni 7 fons Miele en obres, tant que es diu.
Els electrodomèstics Miele duren tant que sembla que altres coses duren moltíssim menys. Descobreix els electrodomèstics dissenyats per durar 20 anys a distribuïdors oficials i la botiga Miele a Via Augusta 24.
Pilota. Finestra. Camp Nova. És molt senzill assegurar-se amb Helvetia. Simple, clar, Helvetia.
En menys de 24 hores t'ajudem a trobar la solució per tal que els teus pares estiguin ben cuidats a casa. 9 de cada 10 famílies en recomanen Cuideo. Atenció a domicili de qualitat.
Això és el que opinen els pacients dels tractaments dentals del grup doctor D. Amb les tècniques de sedació en implants dentals del doctor Bladent no sentirà res, no notarà res. Li substituirem les seves dents en una sola sessió i es despertarà amb dents noves. Informis a bladegrup.com, grup doctor Bladent.
Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
Truca al 900-102-103 o entra a murprotec.es.
Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
900-102-103. Murprotec, cuidant la teva llar, et cuidem a tu.
Després de 40 anys, a Masterpiel Via Augusta ens traslladem a un nou establiment i fem liquidació amb descomptes de fins al 70% en sofàs, butaques, taules, cadires, catifes i mobles.
Ara és el moment de gaudir del confort i del disseny al millor preu. No et perdis aquesta gran oportunitat. Masterpiel a Via Augusta 184, a Comte d'Urgell 41 i a masterpiel.com.
Abel Folk, Llum Barrera, Roger Coma i Laura Porta protagonitzen Una teràpia integral, de Cristina Clemente i Marc Angelet al Teatre Goya. Una comèdia plena de sàtira que traça un afilat retrat de la societat actual i els seus gurus de l'autoajuda. Aquest cop no t'ho pots perdre. Una teràpia integral, a partir del 15 de març, al Teatre Goya. Compra les teves entrades a teatregoya.cat i a promentrada.com.
Aquestes vacances tria el mar i la muntanya. Tria la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre.
Tria Càmpings de Tarragona.
Vacances a l'aire lliure en contacte amb la natura. En llibertat.
Guardonats amb 7 best càmpings d'Europa. Troba el teu a campingstarragona.com. En tens més de 50. Càmpings Tarragona. Unique Camping Destination.
Per desconnectar, pots provar amb un retir de ioga a la muntanya o apropar-te al mar per gaudir d'un bon arròs. Tres restaurants per assegurir el Mediterrani des de primera línia. Cala Nuri, Xiroi i Salmar. Troba'ns a la Barceloneta i al web familianuri.com.
Família Nuri, restauradors des de 1962.
Avui, a la tertúlia, amb la directora adjunta de La Vanguardia, Lola García, el professor de la Universitat de Santiago de Compostela, Anton Losada, el filòsof Bernat de Déu, l'historiador i expert en comunicació, Joan López Alegre, i el periodista Toni Aire. A l'Ull de Poll, Tian Riba.
Per sort, m'envia una fotografia de Tullius Detritus.
Ah, aquest. Alias Joan López Alegre.
Que sapigueu que surt a l'octubre un nou quadern d'Astèrix.
Aquest es diu La Sitjània.
Bueno, surt algú... també molt d'Astèrix.
Tant.
Aviam, Tian Riba volia dir alguna cosa i la Lola també.
A veure,
Jo no me'n recordo. I no he fumat.
Soc molt amant de linkar les coses.
No sé com ho pots fer. És tan bo.
Ah, sí, no.
Aguanta.
Només volia apuntar que...
Aquella respiració.
La Lola...
No, era arran de coses que deia el Joan, no? Que si tan malament, o sigui, si tan favoritisme tenia els àrbitres cap al Barça i tan malament li anava al Madrid, doncs sembla que és estrany que fins ara no hagin fet una cosa com aquest vídeo, no? O sigui, que no s'han queixat a ningú durant 20 anys.
M'agafaré el que diu la Lola i diré que el vídeo de la tele oficial del Madrid és com la moció de censura que estem veient al Congrés dels Diputats i la central lechera és com el sindicat del crim. És a dir, van en contra de qui qüestiona l'ordre establert de les coses. Ara... perquè estan dolguts per una derrota a l'últim minut en un clàssic, i a l'època del Pep, perquè aquell Barça, efectivament, allò sí que va qüestionar l'ordre establert de les coses, i fins i tot gairebé els hi va fer ràbia guanyar el Mundial de Sud-àfrica amb una majoria de jugadors del Barça.
A mi gens,
Que, per cert, ara ja vaig a la part esportiva, diguem-ne, amic Joan López Alegre, Tullius Detritus, saps que és broma.
Per tu tant.
Per mi és dels millors contes de l'Astèrix.
És un bon conte. Si el Barça no guanyava aquell, si el Barça representa que guanyava aquella època gràcies als àrbitres, això no lliga massa amb la victòria de la selecció espanyola, és a dir, la superioritat esportiva d'aquell equip estava per sobre d'àrbitres negreires i negroires.
L'equip del govern.
Són les 10 i 22 minuts.
Però per què l'entreix al trapo en lugar de disfrutar del moment?
No, si estàs disfrutant.
On vas, al Congreso?
Sí, perdona un moment. Sí. Ara m'ha enviat un missatge d'algú de comunicació.
Sigue Pedro Sánchez, no?
Antiga del Barça.
Antes?
No d'ara, eh? No d'ara.
Sí.
Que em diu que mai li havia passat pel cap fer això que hem escoltat quan era responsable de comunicació del Barça durant...
És que era un estil... Era un tarannà totalment diferent, eh? Jo crec que això també es nota.
Però escolta'm una cosa.
Això és un canvi.
Això estem tots d'acord. El mando de Florentino és bestial. Però és igual a la política, a l'esport...
I els mitjans han canviat, és a dir, aquest tipus de música i aquest tipus d'estructura la veiem en l'anàlisi política.
No us equivoqueu, Bassett tenia raó, el millor president de la història del Madrid, després d'un senyor que té un carrer Mataró, que és el seu fundador, que és Carlos Padrós, és Florentino Pérez.
Jo crec que pocs culers discutiríem això, que és un gran president i que defensa els interessos del seu equip. El que passa és que per defensar els interessos del seu equip utilitza els interessos de l'Estat. Sí. Està molt bé, eh?
Un clàssic, també.
Ja està.
I és que no hi ha una identificació entre Catalunya, el nacionalisme i el Barça...
Total i absoluta, sense Estat.
L'exèrcit i la imatge internacional del processisme i de l'independentisme no és el Barça.
Total i absoluta. Però el Barça no té fiscals.
Per un procés de substitució i per un procés...
Sempre visca.
Sí, una cosa no treu l'altra. El que passa és que el visca l'espanyol no hauria de ser sempre i puta Barça, m'entens? És a dir, el tema és aquest... Tu pots defensar l'Espanyol sense necessitat de fer el nyinyinyi que ha sortit aquí a defensar el Florentino, que és això, és a dir, si no hem criticat, és a dir, el Florentino, si hem criticat la seva manera de procedir o d'escriure-la, l'hem descrit, però és un clàssic, Florentino segurament ho ha excel·lit, però que al Madrid li ha calgut poc per crear estats d'ànim en contra del Barça i per condicionar els àrbitres, jo crec que és una cosa que has de ser una mica... Vull dir, no cal que siguis molt objectiu per veure-ho. Mm-hmm. És a dir, quantes vegades el Barça comparat amb el Madrid ha pogut ser beneficiat? I això s'ha extès. Jo, mira, i en aquest programa ho hem dit, i el Jordi també, hem sigut crítics amb els tempos del Barça ara. És a dir, segurament hauries de sortir a donar explicacions abans perquè no se segueixi estenent l'ombra de la sospita. Ara, dit això, tu saps l'acumulat d'anys que porta tot això passant? És a dir, la quantitat d'informació que entenc que deuen estar xequejant i mirant de veure del dret i del revés que quan surtis no t'hagis de contradir a tu mateix o revisar, etc.
No, això jo tinc no té la... justificació. No, que no hagin donat una explicació no té cap justificació.
Bueno, a la vida tot tenir les seves explicacions. No dic justificació, dic explicació.
És que s'escolta tothom, Jordi.
Bueno, m'està apareixent tot el departament de comunicació. És a dir, m'envia un missatge l'actual alcalde de Calaf i
el Jordi Badia.
La comunicació del Barça, Jordi Badia, em diu un missatge i dic, puc llegir-lo? Diu, sí. I tant, diu, en Joan Laporta mai ens va donar una instrucció sobre què havíem de fer o què havíem de dir.
I jo hi era amb aquell equip del Jordi Badia i et puc assegurar que intentava reproduir amb ell al capdavant l'estructura d'un mitjà de comunicació o d'una estructura de comunicació professional. És a dir, evidentment tenies els canals del club diguéssim, penjant de la direcció de comunicació, però va fer una estructura professional on, per ser entre altres, va haver-hi després amb els anys el Vicenç Sánchez de director de Barça Televisió, on teníem l'Eduard Pujol de director dels mitjans interns del club. És a dir, on tenies gent, el Lázaro mateix i van assumir la direcció de premsa del primer equip. És a dir, evidentment ets els mitjans de comunicació d'un club, i ja està, i portes allò. Però aquest nivell de hooliganisme i d'incendi no, a Barcelona no l'hem viscut mai.
I a part hi ha un detall...
Un moment, que molta gent pot dir de l'Espanyol, home, és que ja no cal anar a Real Madrid Televisió, altres mitjans de comunicació. L'Espanyol ha sigut sempre... Però és que estan... No, però és un debat que evidentment té les de guanyar l'Espanyol, clarament. Ara bé, això no treu el que estem parlant.
I que no m'ha arribat a aquest nivell mai.
Cal dir que a banda d'aquestes evolucions que hem dit, el món de l'arbitratge també ha evolucionat i s'ha professionalitzat molt. És a dir, aquesta idea de que tu pots adulterar una lliga amb la quantitat de partits que són amb 7 milions d'euros, que és una cosa que pel món del futbol no són ni els milions del Lewandowski...
El Barça té 1.000 milions de pressupost.
És que no funcionaria. És a dir, si això hagués passat, si s'haguessin invertit aquests diners...
Aquí hi ha gent cansat de comunicació. Perdona, cansat de comunicació. Joan López és expert en la matèria, el Toni Aire, l'Anton Lozada, que és... L'Ola García treballa en un mitjà, el Bernat Adéu... Bé, tots... És el tema comunicatiu. Amb tot. És a dir, al segle XXI, si no et comuniques, no arriba el missatge. Et comuniquen. El Barça era que està cometent, i no sé si ara la retòrica ja no fa ni falta, però no hi ha explicacions. Al no haver-hi explicacions, hi ha un tipus de...
Otorgues. Com? El silenci otorga.
Algú les fa per tu. Clar. És a dir, si no et comuniques, et comuniquen. És això va així. És algú altre t'explica i t'explica amb la seva mirada.
Correcte. Vaig a desvestir-me de la part de...
Perdona, que l'Anton... Digues, Joan. Espera, Anton, va siguiente. Joan, digues.
No, jo em volia desvestir un moment de la meva ànima de Corbero de l'Espanyol.
No pots.
Corbero.
Sí, puc.
És Wicca, m'encanta.
Sí, puc quan vull. El que l'altre dia es va veure al camp del Bilbao, tenim que veure amb el que esteu parlant de donar explicacions, de la gent tirant bitllets i tal. Jo crec que efectivament és el gran problema amb comunicació que té que afrontar el Barça. O sigui, la reputació. Quants aficionats que podien veure amb neutralitat, o inclús amb una certa simpatia, o tenen, com tants llocs passa d'Espanya, que un és del Villarreal, o del Celta, o de l'Espanyol, o del Levante, però té com a segon equip el Barça o el Madrid, no? I perquè veuen el clàssic de l'altre dia, que el veu tothom, encara que no sigui, com jo no soc, ni del Barça, ni del Madrid. I el Barça... el deixar que això passi, l'intentar muntar un relat de que en el fons ells són les víctimes, el que estan fent és que cali a una part de la societat que segueix el món del futbol que en el fons això ha passat.
No vols dir que ja venia calada de casa?
No,
part de
no
la
és veritat. És a dir,
hi ha una
veritat,
part de la societat
Toni,
que dius una cosa que jo que sí que et
reconec,
calada.
Una cosa que jo sí et reconec que a mi em crida l'atenció, inclús em fa ràbia quan vaig al món, però com que jo veig molt futbol, vaig molt al camp, faig desplaçaments i vinc molt al futbol intensament, com a soci que sóc, és quanta gent hi ha en aquests mons de Déu, tant al resto d'Espanya com a l'estranger, que és del Barça. I veus fins ara amb més gent pel carrer amb samarretes del Barça que no del Madrid.
Això va ràfegues. Sí, va ràfegues depenent de l'èxit de l'equip.
Depèn del
passat, què us vull dir amb això? Jo crec que el gran repte que té el Barça és això, que és, poseu-vos-hi com vulgueu,
molt difícil de justificar, però, durant anys molt, i panys.
Ningú t'ho nega, jo no t'ho nega.
S'ha estat pagant amb un senyor que era vicepresident dels
Estats Units. Com afecta, perdona, això que diu, la reputació? Això que diu el Joan és molt important de cara també a qui són els nous clients dels equips de futbol. El l'afer Negreira és un tema a Argentina?
No sé si és un tema Argentina, no ho sé.
És un tema Brasil? No. És un tema Estats Units? Bueno. O és un tema espanyol?
Del microclima.
Perquè això també... Clar, Pedro, perquè això...
Per la UEFA sí que és un tema, eh?
Oh, tant.
Per la UEFA sí que és un tema.
Una entitat també incorruptible, la UEFA.
Anton Lozada.
Clar, és que...
Ja, ja.
Anton. Està l'Anton.
Està entre nosaltres.
Això corta amb el Sánchez.
No, però hi ha una cosa que té raó el Joan, que no té raó amb la manera com la diu, perquè ja ho hem dit, però que té raó el Joan, que és... Estan trigant a sortir tots els presidents del Barça a donar explicacions als socis.
N'hi ha un que no volia sortir. Sembla que ho estan arreglant.
Sí, perquè els presidents del Barça s'han denunciat entre ells.
Però com bé dius, a diferència de l'Espanyol i de la majoria de clubs, el Barça és un club que pertany als seus socis i els socis es mereixen una explicació perquè és indignant que fins a hores d'ara encara no hagi sortit ni explicar-ho.
Dit això, que jo ho he dit abans sobre el tema de la comunicació, estic d'acord, deixeu-me fer un però. És a dir, després de molts anys treballant o estudiant el món de la comunicació institucional, política, institucional serveix pel Barça també. Molt d'acord en que la comunicació és importantíssima en el món que vivim, però la comunicació no fa miracles. És a dir, hi ha coses que ni la comunicació pot arreglar. Les pot empitjorar, però hi ha coses que sí, políticament o institucionalment, o en aquest cas en un club, s'han gestionat fatal i tenen molt mala pinta. I hi ha molt de merder, hi ha molta porqueria, ni la millor comunicació del món no t'ho arreglarà.
Una altra cosa, una altra,
ho dic perquè és el típic de donar la culpa a la comunicació. Això és un clàssic de qui no creu en la comunicació, que és dir, els de comunicació no ho han explicat bé o no han gestionat bé, potser és que no poden, potser és que no els deixen, potser és que no hi ha manera. Potser és que si fas encara
hi ha coses incomunicables, ara deia el Tian, haurien de sortir tots els presidents del Barça junts. Bueno, és que hi ha presidents del Barça que van a denunciar al llavors expresident del Barça, que avui en dia ja a la porta i Sandro Rossell surtin abraçadets, doncs no és tan fàcil, entre altres coses perquè un li va fotre una acció de responsabilitat fraudulenta a l'altre. Llavors, clar...
No, que té raó el Bernat, però jo insisteixo. O sigui, si justament... Mira, Jan Laporta diu, tot això està passant perquè volen que el Barça deixi de ser un club democràtic i que pertany als seus socis i el volen convertir en una societat anònima perquè llavors és més fàcil de controlar un club que té un propietari. Clar. No.
Tots aquests verbs que comencen amb volen, però no hi ha un subjecte...
Els que dicen, els que cuenten.
Tens raó, Lola, que també hauríem de dir.
No, però justament, vaig a reblar el que deies, és a dir, si Jan Laporta vol tenir raó amb això, efectivament hauria de sortir principalment Laporta, que és el president que hi ha ara, però tota la resta de presidents, a donar explicacions perquè fa un mes que ha sortit aquesta informació.
Jo diria que s'ha de començar, i això jo crec que el president ho ha dit i crec que ho farà, s'ha de començar a atacar. És a dir, quan es parla... No, és que hi ha un informe de fiscalia que diu el Barça, la resposta del Barça ha de ser, quin informe de fiscalia? La mateixa que va fotre a un expresident del Barça 2 anys a la presó per res? Perquè, clar, això ha passat.
Jo crec que
I en aquest programa n'hem parlat.
És esbrinar que ha passat i explicar-ho. I no prendre la gent com idiota. I explicar, doncs, va passar això, va haver-hi aquestes persones que van fer això i ho van fer malament. I ja està, que no passa res.
Amb una diferència, que és... I són les factures? Sembla que sí. Es van pagar fins que aquest senyor va deixar de tenir un càrrec de responsabilitat sobre l'arbitratge? Sembla que també. Per tant, no sembla tant que sigui un tema com el del Sandro Rossell, perquè hi ha unes evidències que són unes transferències
no
i unes factures a més.
Madrid Televisió,
bye-bye.
Ja t'asseguro jo que tindrem més comentaris d'aquesta part de tertúlia.
Joan, i el club ha dit que les donarà. Jo crec que ho hauria d'haver fet més ràpid. Però a mi em sap greu que el soci es fiï abans de la Fiscalia Espanyola, abans del senyor Tebas, abans dels mitjans de Madrid, que no pas dels presidents del Barça. És a dir, mira, entre els presidents del Barça, jo hi ha gent que no és que no li donaria la meva cartera, no li donaria ni una T casual entre els presidents. Però sempre em creuré abans un president del Barça que la Fiscalia Espanyola, que Telemadrid, o que el senyor Tebas.
Dit això, Bernat,
sempre.
Dit això,
Joan, perquè almenys els votem.
Una cosa, què opines d'això de Real Madrid Televisió? Ho dic perquè no t'hem sentit una paraula.
Era la pregunta de fa 3 quarts d'hora.
Clar, és que no li heu sentit una paraula.
Això ha prescrit.
Què opines? Que estan molt bé.
Ara tornaré a fer de hooligan. Jo preferia que el gol de Marco Asensio fos bon i que sigui perquè va jugar a l'Espanyol.
Un moment. Però dit això...
Això no és el hooligan. Això és no parlar del...
No sé, no vaig veure el partit.
Si acabes de dir que sí. Que ha dit, fins i tot els que no som d'aquests dos equips veiem aquest partit. I ara diu que no l'ha vist.
I abans ha dit una cosa que no ho recordeu. O no ho voleu recordar. Mm. Ha dit que el que més greu en sap és que el Barça va venir a guanyar el partit.
Per tant, no estàs d'acord amb això de Real Madrid Televisió en què fan?
Quin partit més fluix.
Jo no diré res que serveixi per alimentar el vostre hooliganisme.
Per tant, estàs totalment d'acord.
No m'enganxareu.
Acabem el tema amb Anton Lozada. Anton.
No, yo solo... Sánchez sigue hablando,
sí,
¿no?
Es muy interesante.
Sí.
Mucho mejor que la moción de censura, no me digas que no.
Sí, sí. Bueno, yo he disfrutado intensamente de tu momento de cabreo, Joan, sinceramente, tengo que decirlo.
Pero ha salido la vena fútbol. Espera, mira, ahora que tus órdenes son deseos. No, tus deseos son órdenes, ara, perdón. Anem, tus órdenes son deseos, fotem. No, fotem. Anem cap a... Bueno, anem al Congrés. Aviam, què està passant allà? Una cosa sí que és llampant avui, Pedro Sánchez. Té un brau elèctric bastant curiós, tot plegat. És una...
Que res no li escau.
Molt raro de vestimenta avui.
Li han donat publicitat gratis, imagina't.
Sí, no, però...
Va de festa. I porta la camisa de coll arrodonit. Si t'hi fixes, que és dels dies que està content.
Sí?
No, això és broma.
Però
vull dir
que
s'agrada.
Ni quan guanya.
Armen, què?
Té una espècie de...
I això nos está permitiendo no solamente modernizar.
Armen, Arnau.
Hola.
Mira, bàsicament, tres idees. La primera, que Pedro Sánchez està convertint totalment aquest debat de moció de censura en un ple monogràfic de política general, o sigui, en un debate d'estado de la nació, està parlant absolutament de tot. Segona idea, denuncia que hi ha una conxorxa, que hi ha un acord del Partit Popular amb Vox, que la moció demostra això i que no entén, per exemple, recordem dos anys enrere, en aquell discurs, ho dèieu abans vosaltres, brillant de Pablo Casado, el dia gran de Pablo Casado, el Partit Popular votava que no, i feia molts dies que no deien què votarien, i no és fins que apareix Pablo Casado a l'hemicicle que acaba dient, nosaltres votarem que no. I aquí és on apareix Catalunya.
Sí, Sánchez ha parlat de Catalunya, li ha retret a Vox que no hagi proposat res per millorar la convivència, diu que al contrari, que creu que la dreta ha engreixat la confrontació, ha dit així.
Esta es una razón que justifique la moción de censura o estamos más bien a la hora de hablar de Cataluña ante la prueba, una más, de que la derecha y la ultraderecha ceban la confrontación territorial para seguir engordando un conflicto del que ustedes tratan de alimentarse políticamente.
De fet, continua la... Digues.
Vuelve a tirar la piedra.
No, digues.
Ah, no, dic que continua la resposta de Sánchez a Abascal, ja portem 40-45 minuts, i això a l'espera de Ramon Tamames, que intervindrà just després del president espanyol, en principi, si no hi ha cap membre del govern espanyol que vulgui respondre també a Vox.
Això és el que no sabem, es dona per fet que en algun moment del debat, avui o demà, intervindrà Yolanda Díaz, representant a Podem i com a vicepresidenta espanyola, però no sabem quan.
Saps què us passarà, Armenteres? Que quan pugi Tamames a parlar serà com quan acaba la sessió de control el president del govern i es buidarà l'hemicicle.
De fet, hi comença a haver corrillos, tant al passadís com al pati, amb gent que comença a sortir a comentar la situació.
Els fumadors, bàsicament. Els diputats fumadors que no han aguantat una hora i mitja o més d'una hora i mitja.
O sigui, el clam que tu feies abans de la publicitat, Basté, aquí també t'ha arribat.
Ja. He de dir una cosa amb això que almenys la percepció que tinc, i jo sabeu que vosaltres en sabeu infinitament més que jo, però jo us ho pregunto ja per acabar, Guanya Sánchez.
¿Dónde está la noticia?
Perdona, ara l'agenda és... Surt a Mames o té dret a replicar a Abascal?
No, Abascal no pot replicar ja.
Ja no pot replicar. Per tant, surt a Mames i després de Tamames pot replicar Sánchez.
Sí, pot replicar Sánchez, pot replicar Yolanda Díaz, qualsevol membre del govern espanyol.
Evidentment estarà guionitzat i hauran decidit què fan i què no fan, però fixa't que literalment...
El problema és que no ho expliquen, Toni. El problema és que no ho expliquen.
Jo crec que volen crear la tensió allò informativa, però fixa't que literalment li han centrat la pilota a Pedro Sánchez i utilitzen el seu discurs. Pedro Sánchez aquí ataca el PP. És a dir, Vox li serveix per dir això és l'ultradreta, això és l'extrem, i hi ha uns senyors que són el PP, amb el president avui de cos absent, i el cas és que aquesta gent és la que governarà amb aquests altres.
Però, Armenteres, sí. Jo, a veure si tu ho saps, això. El Feijó no podia, siguent senador, demanar estar sentat en un escó, no, en el costat de la Cucamarra?
O sigui, com a membre de les Corts espanyoles, i això inclou Congrés i Senat, pot seure a l'hemicicle, però no pot intervenir en cap cas. Pues acaba Pedro Sánchez, eh?
Home, perquè semblava que seria com un convidat de pedra, no?
No, doncs pues aleshores, si això és així, i veient el discurs llarg que està fent Sánchez, jo crec que Feijóo s'ha equivocat, no estan assentat en el posto de la Gamarra. No
acaba Pedro Sánchez en aquests moments, per sorpresa de tots, per tant, amb un discurs que ha durat 50 minuts. 49-50 minuts, el mateix que ha durat a Santiago Abascal. Torna al seu escó, seu dempeus. Tota la bancada del Consell de Ministres, inclosos els ministres de Podem, i tots els diputats del PSOE aplaudint-lo.
I ha acabat amb un avís al Partit Popular. Els ha avisat Pedro Sánchez que, directament a Cuca Gamarra, que estiguin alerta perquè tard o d'hora l'extrema dreta, Vox, els acabarà demanant alguna cosa a canvi.
I ara, si no demana ningú la paraula, tama més.
Tiene la palabra en nombre de los diputados firmantes de la moción de censura el señor Abascal.
Doncs mira, dreta rèplica que li donen en aquests moments Meritxell Batet.
I té temps de...
Por al·lusiones?
Els socialistes van de balanca avui.
Por al·lusiones?
S'aixeca del seu escó, li costa passar per darrere de Ramon Tamames. A veure.
I ara va sense el llibre groc, eh?
I que no l'ha citat en cap moment, el llibre groc?
No.
Que curiós.
No hem sentit. Ens hem mirat abans amb l'Arnau si era el llibre de pressupostos, que és el llibre groc de pressupostos, que nosaltres tenim un exemplar aquí. S'assembla una mica, però no podem garantir-ho.
Bueno, Erguido, Gallardo.
No t'hi que es va escaquejar de la mili, que això ja ho ha colat al Pedro.
Però ha fet molt de gimnàs.
Això sí.
Però Pedro Sánchez ha agafat el glossari de best moments contra Santiago Abascal d'aquests 3 anys i els ha cantat tots un darrere l'altre una altra vegada.
Totes i cada una de les mentides que usted ha perpetrado en esta tribuna.
Diu que és aquí per respondre les mentides que ha perpetrat Pedro Sánchez de la tribuna del Congrés.
Ha sido acusar al Partido Popular de haber congelado las pensiones. ¿Nos puede decir qué votó exactamente usted en el año 2010 cuando ustedes congelaron?
Cuca Gamarra fa que sí amb el cap.
¿Nos lo puede decir usted? No, se lo dice a la señora vicepresidenta. Luego se lo dice al resto
es
del
que Pedro Sánchez
usted
está parlant amb Maria Calviño.
Ha participado de la congelación de las pensiones con su voto en este hemiciclo. Otra de las cosas que ha dicho usted durante esta intervención ha sido la de que Vox no ha presentado ni una sola iniciativa sanitaria durante esta pandemia. Voy a ahorrarle a la Cámara la lectura de todas las iniciativas que hemos presentado precisamente durante la epidemia.
Porta papers a la mà, amb fosforito blau.
Incluso las personas que nos ven de sus casas
confían. Acaban de sortir tres diputats.
En esta enumeración que puedo esgrimir aquí y que podría entretenernos todo el debate. Veo que usted se sigue riendo. Usted se ríe cuando miente y cuando le pillan. No sé por qué.
A Pedro Sánchez això li va bé, contraposar amb Abascal li va millor.
Però clar, no sabem què diu, perquè no té cap micròfon a la mà.
Mentiras que ha dicho usted, porque no haría otra cosa durante mi intervención. Usted
patético, es patético.
Ha venido a confirmar lo que nosotros decíamos.
Patético, es patético.
Doncs ets bo llegint els llavis, Jordi.
Es sorprendente al uso de la herramienta constitucional de la moción de censura.
La estratègia de Vox ha sigut la de vist que es va filtrar el discurs de Tamames. Els problemes que tenim amb Tamames, posar Abascal amb una presentació de la moció llarga per intentar tapar-lo amb ell i que el protagonisme l'agafi.
Bueno, ara és Abascal Sánchez.
És per això diu molt de la consideració de Vox amb Tamames.
Jo crec que el Tamames s'està donant d'això.
Home, clar, que l'han utilitzat, però
tenim,
més.
Tenim Pedro Sánchez per rato.
Tu no creus que això s'ho han parlat? Tu
tenim
no
Pedro Sánchez per rato.
Bueno.
Sí, bueno, ja veuràs. Ja veuràs si tenim...
Tu creus que s'ha donat Tamames que l'estan utilitzant ara en aquests moments, tu creus?
Home, vols dir que no s'ho han parlat?
Home, jo també ho penso que s'ho han parlat.
Home, tonto no és aquest senyor, digues.
Ara el paper que havia de tenir i el que tindrà serà tot un altre.
Jo crec que aquest senyor fa tot això perquè té un afany de protagonisme i un ego important. I que ara, segurament s'està donant, o sigui, ell segurament que sabia que l'Abascal començaria, però ara s'està donant que està sent el...
El tonto útil, l'Abascal.
Sí. I per tant, segur que no li agrada.
Sí, perquè d'ego van ben regats tots aquests que estan parlant, eh? Vull dir, Pedro Sánchez Abascal també deixa'ls córrer. Ara aquest senyor potser està veient que no tenia cap necessitat.
El Toni abans ha posat la clau per mi del que serà la política espanyola els propers anys amb un concepte que més filosòficament molt interessant, que és el malestar. Uh-huh. És a dir, aquest senyor no vehicula el malestar de la gent que té raons per estar contra el govern d'esquerres. És a dir, hi ha una sèrie de població que veu... És a dir, Sánchez no deixa de ser un zapatero en crisi. Uh-huh. És a dir, un tio que fa molta propaganda i una propaganda que en general a l'electorat li pot semblar bé, de drets, de llibertats, uh-huh, però que té menys recursos i que, per tant, les fa en un moment de crisi. Uh-huh. L'alternativa liberal o l'alternativa de centre-centre-dreta que hauria de modificar aquest discurs o de buscar-li les fissures té una resposta que, a més, jo no crec que tampoc trempi gaire els votants de Vox, eh?
No, perquè a més necessiten... Però... Normalment...
No sé si l'Anton ens... Anton, vols dir alguna cosa?
Sí, aquí estoy. No, yo creo que está pasando lo que anunciamos, ¿no? Que es la estrategia inteligente por parte de Sánchez, que es obviar completamente a Tamames y centrarse en quien presenta la moción de censura. Primero, porque le viene bien la confrontación con Vox, y segundo, porque le permite señalar al PP, ¿no? Yo por eso decía que esto es un acto de desesperación de Vox, y lo que estamos viendo es lo que suele pasar cuando cometes un acto de desesperación, que es que te sale mal.
Sí, sobretot que hagi sortit ara a Abascal, bueno, potser ho han anat planificant, evidentment, poques coses són casuals en aquest tipus d'esdeveniments, però jo crec que si ho han fet ha sigut a contrapeu i en vista de com anava evolucionant tot. Però, dir una cosa, normalment això dels malestars que existeixen els utilitza l'ultradeta per llançar-los al cap d'algú, per tant necessiten algú que impacti, és a dir, el senyor Tamames està totes aquestes setmanes dient que ell no tenia res en contra el president del govern, i que el que no li agradava era el govern Frankenstein, etcètera, etcètera, però és una persona massa contemporitzadora pel vot del Vox, que el que necessita és canya a Pedro Sánchez.
Jo no tinc tan clar el que diu l'Anton, perquè a fi de comptes, els informatius del migdia i els diaris de la tarda i els diaris en paper de demà seran el rifirrafe de Abascal amb Sánchez.
Com tot.
I això deixa el PP absolutament desaparegut en combat. O sigui, no tinc tan clar que això sigui...
Sí, però Joan, tu que has escrit ara sobre això, és a dir, al final, avui en dia, tot sembla que s'hagi acabat el món, dos dies després ves aquí en qui se'n recorda, avui bupetes a les enquestes, demà estàs enfonsat, és a dir, vés a saber.
Va, escolta'm, que són 3:15, dime, Anton, di.
No, que simplemente decir que todo lo que sea quedarse fuera de ese rifirrafe entre Abascal, o sea, ¿qué es mejor? ¿Estar fuera y evidenciar que estás fuera o estar sentado en el Congreso de los Diputados mudo?
Ah, no, eso no.
Sin poder decir nada.
No,
claro. Entonces, esa foto sí que sería mortal para Feijóo.
Claro,
ahora Feijóo lo que puede hacer es distanciar. Claro, Feijóo lo que puede hacer es distanciarse de este espectáculo.
¿Tú imaginas que le diuen algo y no puede decir
res? Los dos tenido ese trabajo, Anton, yo creo que si yo, y ahora es especular, fos qui treballa pel Feijóo, me n'hagués anat al Congrés, me n'hagués assemblat a l'escó de líder de l'oposició, i quan hagués acabat el debat abans de dinar, hagués fet que compareixença a la sala aquella del Congrés per entrar als informatius de les 3 de totes les teles.
Joan, se t'hagués fet molt llarg tota aquesta estona aquí aguantant que tinguessin...
Però arrambo els 45 segons que ara no tindré.
No, però Joan, però...
Què voleu que us digui?
Ara t'han passat... Jo soc llavors, però clar, la política no només es fa amb un guió, es fan amb diversos guions a diverses mans, i aleshores si sap el govern d'Espanya que va Feijóo, jo ja et dic que el discurs de Pedro Sánchez avui hagués estat diferent. Hagués interpel·lat, vexat, recordar totes les coses que s'hauria d'empassar a Feijóo en directe, amb cara de circumstàncies, no sabés si mirar el sostre, si somriure, si plorar. Aleshores, avui el PP està clarament incòmode.
Cuanto menos protagonismo tenga estos dos días, cuanto menos recorrido le dé a la moción de censura y cuanto antes lo entierre en la conversación pública, mejor. Y la mejor manera es no ir y no estar y no acudir. Y que venga la prensa, porque ¿qué crees? ¿Qué crees? ¿Que no va a ser la opinión más buscada la de Feijóo hoy, mañana y pasado?
Sí, pero yo creo también lo siguiente, que es que el 90% dels votants del PP empatitzaran amb el discurs de Abascal.
No, hi haurà una part... Tu t'oblides, Joan, que clàssicament a Espanya hi ha un vot important fronterer entre PP i PSOE. És a dir, i són gent que no són extrema.
El llibre que portava Santiago Abascal és Espanya reivindicada, amb subtítol El imperfecto paraíso terrenal, del professor Macario Valpuesta, que és un professor de Vox que va titular El Mundo en el seu dia el professor de Vox que ha acabado con el lenguaje inclusivo, i que tant ell com la seva dona són parlamentaris
a Andalusia.
I fixa't que diu Espanya reivindicada, el que dèiem, la nostàlgia, l'Espanya que no s'han robat.
Un catedràtic bastant brillant.
12 minuts i les 11, anem a la publicitat i de seguida jo vull saludar una persona que m'aprecio molt i que, bueno, no tothom pot dir que té una persona que s'aprecia que té un teatre a Barcelona i un teatre als Estats Units. Comprat. Trinco. Un moment.
A l'atenció primària i comunitària coneixem la Laia, perquè mai falta la consulta. Ha après a conviure amb l'asma i li encanta passar les tardes al parc. Coneixem el Pere i l'hem ajudat a deixar de fumar després de tants anys.
sabem que la Maria torna a passejar amb les amigues gràcies als exercicis per l'artrosi. Et coneixem. I amb tu formem un equip per tenir cura de la teva salut. Atenció primària i comunitària. Creixem amb tu i per a tu. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Què passa, però no arrenca. El garatge està inundat.
La meva filla necessita un metge.
En aquests moments, quina assegurança triaries? Tria Mafre, el millor servei 24/7 en acció. I amb els avantatges de tenir totes les teves assegurances, cotxe, llar, salut, empresa i vida, en la mateixa companyia. Mafre, l'asseguradora de més confiança a Espanya.
El formatge que tens se'm fa perdre el nord. El seu prou va ser mi curat. Perquè està distant que acabis enamorat. Com l'arròs i arqueroski bàsic a 1,30 €.
Capravo, la cistella que enamora.
Estoy siempre lista por conseguir darnos lo bueno a un precio sin igual.
De nuevo lo he logrado, súper conectado, sin contar precio ya.
¡Súper! Ara amb Gestel 5G a l'abast de tothom. Truca al 1510.
Arriba la Setmana Santa i et preguntes, i el meu gat? Tant si te l'emportes com si el deixes a casa, Feliway t'ajuda a reduir l'ansietat i l'estrès causats pels canvis de rutina. Els productes Feliway ajuden a calmar el teu gat a través del seu llenguatge natural, les feromones felines. Consulta amb el teu veterinari o botigues especialitzades. Més informació a feliway.com.
RAC 1 s'apropa a la gala de lliurament de la segona edició dels Premis DRAC.
El dilluns 17 d'abril a l'Auditori de Barcelona reconeixerem iniciatives, idees, projectes i persones que han fet millor la nostra societat l'últim any.
Amb els guardonats a l'escenari, Marc Giró com a mestre de cerimònies
i les actuacions de Siderland, Miss Raisa i el mag Jordi Cas.
El dilluns 17 d'abril la gala dels Premis DRAC creats per RAC1.
Si hi voleu venir, entreu a rac1.cat per optar a una invitació doble.
Tots som un. Amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Kia, Factor Energia, Fiac Assegurances, Unió Suïssa Joiers i Vueling.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Events, proveïdor tècnic oficial. Organitza Activity Experience.
Bon dia. En el sorteig del midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
el 6 de novembre de 1982.
I el número de la sort, el...
l'11.
Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
El perquè de tot plegat.
9 minuts i les 11. Ha estat intens, això. Sí, molt. Aquesta hora...
posem imatge.
Sí, ja es deu haver despertat, suposo, perquè va ser una nit molt llarga. Ahir el Mago Pop va celebrar amb una funció especial al Teatre Victòria de Barcelona, que ha fet un gran salt als Estats Units. No només està a punt d'estrenar el seu espectacle a Broadway, sinó que ahir va anunciar que hi ha gent que compra pàrquings, i altres que compren teatres. S'ha comprat un segon teatre, després del Teatre Victòria, ara han comprat un teatre a Missouri. Hola, Antonio, bon dia i moltes gràcies.
Molt bon dia, Jordi, què tal?
Com estàs? Cansat?
Estic molt cansat, molt cansat. Hem acabat fa 4 hores o així i ha sigut una nit molt intensa, però estic molt content, molt content.
Un moment, jo vaig marxar a les... vam marxar, devien ser les 10:15. clar, què ha passat durant totes aquestes hores? Bé, bueno, la Lutera, em sembla...
Sí, sí, així és, amb la família, amb amics, amb gent que feia molt de temps que no veia, i ha sigut una nit molt, molt bonica, molt especial, celebrant, i un dia que sempre recordaré, no? Molt bonic.
Quan vas firmar la compra del Teatre de Missouri?
Fa gairebé 2 setmanes.
2 setmanes?
Sí.
Però aviam, em pots dir el recorregut que vas fer per trobar un teatre en aquesta localitat de Missouri? Branson es diu.
Doncs... sí, Branson. Doncs sí, la veritat és que jo tenia clar que si de veritat volem fer carrera als Estats Units, necessitàvem un lloc base, no? Un lloc on poder tenir la nostra escenografia, on poder tenir, no?, el nostre centre de treball. I llavors, jo fa molts anys que sempre, bueno, busco teatre sempre, no?, per la nit, en plan, teatre en menta, i per tot el món. I sobretot als Estats Units vaig conèixer aquell lloc que és fascinant, perquè és com un lloc molt, molt turístic, que és com Las Vegas del públic familiar, que té moltíssims teatres, moltíssim públic de teatre, i vaig trobar un teatre que em vaig enamorar, vam anar a veure'l, em vaig enamorar, no el volien vendre, i llavors, el de sempre, no?, molts mesos de negociacions, i al final ha pogut ser, i estem molt contents.
Què té Branson?
Perdó?
Què té Branson, exactament? És a dir, hi ha molta cultura, i veiem uns vídeos que allà actua... Va, té un teatre també Dolly Parton, per exemple?
Així és, sí, sí, sí. Branson el que té és que té com 10 milions de turistes l'any que van a veure espectacles en viu, no? Molts concerts, molt espectacle... i és una ciutat només per l'oci, no? Té tres parcs d'atraccions, camps de golf, el Tiger Woods té el seu camp de golf allà, que és el més gran del món, hi ha com 50 teatres i com 100 espectacles, que és una barbaritat, i la gent que hi va, el motiu principal pel qual va és per veure espectacles. Llavors el que m'encanta és que està en un lloc estratègic molt bo, perquè està 6 hores en cotxe de 150 milions d'americans i et permet ser a la mateixa distància de Nova York, de Las Vegas, i si vols fer una gira per als Estats Units té tot el sentit tenir el teu centre base allà.
Clar, ara m'estic imaginant l'agenda de Ror Antonio Díaz i no me'n sé venir. És a dir, quan acabes l'espectacle a Barcelona, l'obra, quan acabes el show?
El teu Sant Jordi, el dia 23
d'abril. El 23 d'abril, eh? El 23 d'abril, sí. Acabes, eh? Allò que diuen, improrrogable.
Improrrogable, última funció de Res és impossible a Barcelona.
Vale.
Sí, en aquesta temporada.
Improrrogable, molt bé. Llavors, el 23 d'abril acabes, agafes vacances o alguna cosa, no tens temps d'agafar vacances?
No tenim temps, perquè el de Broadway ens consumeix molt, molt, molt de temps, i tal qual acabem, desmuntem tot l'espectacle d'aquí i marxem a Branson.
O sigui, tal llavors, qual, marxeu a Branson, sí. Ja. Vale.
Sí.
A què aneu a fer a Branson aquests dies?
Anem a preparar tot l'escenari, exactament recrearem les mides de l'escenari que tindrem a Broadway, perquè només tenim una setmana de muntatge i el nostre espectacle tècnicament és molt, molt complex, i llavors el que farem és recrear exactament l'escenari que tindrem a Broadway per construir tota l'escenografia i poder-la portar el més ràpidament possible a Broadway.
Val, perquè... Ahir em vaig trobar amb el teatre, el Victoria, em vaig trobar el Lari, i el Lari, que és el director de l'espectacle, el Lari em va dir, diu, és que ens fan muntar en una setmana, diu, esclar, el volum de feina en una setmana, és a dir, no sé què trigues a muntar un escenari com el Teatre Victoria, comparativament amb el que us fan a Broadway, que és només una setmana.
Clar, nosaltres al Victoria vam trigar 3 mesos, Jordi.
Puh. I ara us deixen una setmana només.
Una setmana, sí, 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 sí. Una setmana de muntatge, perquè, clar, un teatre tancat a Broadway és una barbaritat, llavors tindrem com 200 o 300 tècnics, no sé quants, però una barbaritat, per intentar muntar tot el que muntem en un mes o dos, ho haurem de muntar en una setmana, sí, sí.
Buah. I llavors, en una setmana... Perquè, clar, quanta gent hi cap al teatre que aneu a Broadway?
Mil
i poc. Quin dia estreneu?
L'estrena oficial és el 17 d'agost.
17 d'agost. I estareu allà fins?
Estarem 5 setmanes a Broadway en aquesta primera temporada, i marxem a finals de setembre, i llavors sí que jo volia passar els Nadals aquí a Barcelona, i el Nadal que ve farem una despedida de Barcelona amb el Nada és impossible.
Vale, o sigui, tornarà a Barcelona a finals del 2024.
Al final d'aquest any.
Perdona, del 2023. I s'acaba.
Sí.
I llavors què faràs? Sí. 24.
Clar, llavors tenim tot el pla d'Estats Units, tenim molts compromisos, també tenim un compromís de tornar a Madrid 2 o 3 mesos, i sobretot als Estats Units, que és on tenim, a més de tenir el Teatre de Branson, tenim un projecte en Broadway per tornar i...
Com?
Sí, o sigui, la idea de Broadway és començar aquest any i tornar cada any, no? Aquest seria el somni.
Val. Mentrestant, dues preguntes. El teatre que t'has comprat, quan comencis a Broadway i vinguis les vacances aquí, què es farà en aquell teatre?
El programarem, l'alquilarem, programarem, és una cosa en la que estem treballant.
Val. I el Victòria, mentre tu no hi sigui, ja saps el que fareu?
Sí, i tant. El Victòria segueix la seva línia de programació, que és tenir grans musicals, grans espectacles, i ja tenim la temporada una mica plantejada i
ah, sí?
Molt contents perquè el Victòria... Sí. No podem dir res, Jordi, ja saps que el meu és guardar secrets,
sí.
Però sí, la veritat és que estem encantats com estan anant al teatre.
Els que, o sigui, però per entendre'ns, el pròxim espectacle, després que pleguis el 23 d'abril, quan serà? Ens anem al setembre ja al Victòria?
No, hi haurà coses...